A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Altra cosa no, però si algun dia els exalcaldes de Sitges s'hi posen, poden fer una tesi doctoral sobre estratègies per parlar amb els de dalt de tot, quan els despatxos estan a Madrid o estan a la Quinta Forca i no hi ha forma humana. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Gairebé els alcaldes podrien fer una tesi d'això, eh?
Sí.
Com poder parlar amb les persones que tenen la capacitat de dir alguna cosa sobre les queixes recurrents que des del municipi arriben i que quan passa una desgràcia, aleshores, més d'un diu, però si està dit, està redit, està recontradit tot això que està passant.
Exacte. I Adif és un exemple d'empresa molt poc transparent i molt poc comunicativa, no? Fa molts anys, com tu saps bé, ens hem queixat de moltíssimes vegades de la infraestructura, sobretot, que també sempre ho remarquem, no? Que fa tants anys i anys i anys que no s'ha fet cap inversió.
És com si fes mal que es diguessin les coses, eh?
Sí, i a Adif sempre ha costat moltíssim parlar, molt. De fet, l'última vegada que vam parlar, els vam dir, és que ens costa molt parlar, i ens van dir, mira, escriu un correu a Presidència Adif. I vaig dir, home, perquè, com dient, mira, tu escriu allà i ja algú et contestarà.
Sí, sí. Si aquest no és el consell que donen per tot Espanya, aquest correu de Presidència Adif,
sí,
deu estar col·lapsat.
I no pot ser, perquè reclames i et queixes i et diuen, sí, això ja ho farem, o ja ho mirarem, ja ho farem, i després mai més saps si ho han fet, si no ho han fet, què han fet per solucionar. I de fet ara també està passant, perquè avui per les xarxes ens assabentem que Garraf estan fent coses, no? Uh-huh. Ens hem queixat moltíssim.
Ahir el senyor Santano va parlar de Garraf i va parlar de l'obra immediata dels
Exacte.
Túnels i tot plegat.
Doncs home, seria d'agrair que Sitges, que és el municipi justament on estan, van de fer les feines aquestes, com a mínim ens diguin el que estan fent, com a mínim. No hi ha cap informació tampoc, no? Aleshores és una mica el mateix que li passa al ciutadà cada dia, que no té cap informació si el tren sortirà o no sortirà, doncs a escala institucional doncs es passa el mateix.
Sembla això una cadena de frustracions, eh?
Sí.
A cada balda hi ha gent frustrada perquè el de més amunt no li dona resposta a... i al final arriba la ciutadania més frustrada que ningú perquè el servei no va.
És així. Segurament també té a veure, no?, que la gestió estigui tan lluny. Potser si la gestió estigués aquí seria més ràpid. Però clar, si has de parlar amb un senyor de Madrid que amb prou feina sap on està Sitges, doncs és molt complicat.
En qualsevol cas, per definir-ho, de la vostra intervenció ahir a TV3, hi ha hagut algun recorregut? Aquesta queixa que es va fer tan evident i que es va fer viral d'alguna manera a través de les xarxes?
Sí, nosaltres, bé, a part que ens han trucat moltíssims mitjans, no? Avui mateix també hem estat parlant amb Televisió Espanyola, amb TV3, amb Catalunya Ràdio, amb la SER, en fi, moltíssims mitjans de comunicació s'han posat en contacte, perquè nosaltres hem anat explicant que aquest mes d'agost hi ha farts de reclamacions. Vam fer una carta a Adif amb molts punts, que vosaltres també ho vau comunicar i ho vau explicar, no? I entre aquests punts hi havia obres importants d'infraestructura, diguem, no? I en aquell moment, a l'1 d'octubre, els d'Adif van venir aquí, van resoldre les coses més senzilletes, com era el desbrossament, la neteja, però aquests temes d'obres ens van dir que sí que ja s'hi posaven i que ho farien, però com t'he dit, mai més vam tenir resposta. Jo penso que arrel d'això, per això ens han trucat tants mitjans, i crec que evidentment és que tots hem d'insistir i tots hem de fer força precisament perquè ens escoltin, no?
Per definir una mica en el temps, aquestes fotografies d'autolús, d'on són, de quan?
Nosaltres el que ens vam queixar més era d'un talús de Cala Morisca, que no és una fotografia aquesta, és un talús que és com una muntanyeta que fa anys i panys també que es queixen els de Cala Morisca. I precisament perquè allà tenim una guingueta i es pot veure clarament.
D'acord.
I els ponts aquests es veuen molt des de Cala Ginesta, on també tenim una guingueta.
D'acord.
És a dir, nosaltres allà on tenim activitat econòmica, doncs ja es veu tot això, no? I és des d'allà, és des de Port Ginesta que es veuen
la imatge dels pilars del pont que s'han fet, com els dèiem, tan virals a partir d'una evident degradació en aquests pilars. Suposo que l'Ajuntament de moment no té cap informació fidel sobre terminis d'alguna cosa, obres d'alguna altra, més enllà del que va dir el responsable.
Exacte, com dius tu, la informació que tenim és el que hem escoltat, el que hem vist per xarxes, però en cap cas, i penso que això és, sincerament, és un... és un despreci també pel municipi, no? Nosaltres aquí que ens estem preocupant sobretot pels ciutadans que cada dia agafen el tren per anar a treballar, per anar a estudiar, que és una necessitat, que és un servei públic de primera necessitat i que no pot ser que a banda de funcionar tan malament amb els horaris, que fins ara hem tingut que batallar perquè posessin més autobusos i tot i així encara segueixen estant plens, vam aconseguir que posessin alguna franja nova més, tot i així estan plens, però és que ara a sobre el greuge de a més patir per la inseguretat. A més, el greuge que tenim amb els túnels del Garraf, que val més de 8 euros passar per allà. Per tant, aquí s'ha acumulat una sèrie d'inconvenients molt greus que destorben moltíssim el dia a dia de la gent.
Entenc que tampoc teniu cap informació sobre si demà les barreres de Vallcarca dels túnels del Garraf continuaran obertes o ja no. Perquè la consellera va apuntar dimecres,
sí,
però
van,
no
van
sabem si
dimecres.
Incorporant dimecres, diguem-ne, com a dia en què encara estarà alliberat el peatge, o avui és l'últim dia i demà no se sap res oficialment.
És que és tal com dius, necessitem informació, perquè nosaltres la gent ens pregunta moltíssim, què faré, quina alternativa hi ha, com vaig a Barcelona, no puc... L'altre dia parlàvem amb uns de Garraf, Garraf es queda absolutament incomunicat, vull dir, i no tenim absolutament cap informació de res, no? I penso que tot això, doncs els municipis, que som la primera administració que la gent va a preguntar i a trucar a la porta, no? Doncs hauríem d'estar al dia del que passa.
Un apunt també a partir d'aquí, perquè en el seu moment ja ho vau comentar, però ens sembla que l'empresa o ningú ha fet massa esforç en això. Totes aquelles persones que han hagut d'anar a petar a l'estratègia autobús s'han trobat, en el cas de Sitges, que amb targeta de crèdit no es pot pagar i amb efectiu depèn del bitllet en què plantifiquis a l'autobús, i quan diem depèn del bitllet no estem parlant d'un bitllet de 50 euros, sinó un bitllet de 20, per exemple. Mala cara i tampoc.
Exacte, això és increïble, també ens hem queixat moltíssimes vegades. Nosaltres, de fet, amb el nostre bus urbà, que ara justament en breu portarem el nou plec perquè tenim un nou contracte, hem incorporat això, evidentment, el pagament en targeta, en el bus urbà, Però aquests que són interurbans, que depenen de la Generalitat, aquests hi ha un contracte fins al l'any 2028. Totes les empreses que operen hi ha un contracte fins al 2028, que en principi haurà de canviar. I sempre en diuen que en el proper contracte doncs això ja s'instal·larà. Però clar, és de vergonya. I a més, aquí, a l'aeroport, amb gent estrangera que ve, que no pot pagar amb targeta...
Per tant, diguem-ne que no hi ha forma de poder aplicar aquesta mesura fins que no acabi el contracte.
Això és el que em van dir a la Generalitat, al Departament d'Infraestructures i Mobilitat, i de fet a mi em va sorprendre molt perquè amb ells no els semblava com tan greu ni tan estrany, i jo vaig dir, doncs amb nosaltres ens sorprèn moltíssim, sí. I crea molts problemes als ciutadans.
Entre
perquè
altres
gent que no
coses,
porta bitllet...
Perquè els transports municipals de Barcelona, els autobusos de TMB, només permeten el pagament en targeta i no permeten
exacte,
el pagament en efectiu.
Que,
o sigui,
sí,
que arribes
sí,
a Barcelona i aleshores el món torna a canviar una vegada més.
Sí, 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 sí.
I per la gent jove, diguem-ne, basada a tot això, molt bé, però la gent gran...
És una reivindicació també de fa molts anys. Clar, aquest contracte és molt antic, no? I bueno, sembla que no sé si és que no ho poden canviar, això, però això és competència total de la Generalitat i ho saben perfectament.
Què tal per Fitur? Dins d'aquest context general.
Sí, doncs exacte, un Fitur molt estrany perquè ens va enganxar justament en els dies del dol, per tant en l'àmbit institucional no es va fer activitat, però com sempre per nosaltres, a banda d'això, Fitur és molt interessant perquè anem a treballar, no? I de fet, amb la regidoria de turisme teníem moltíssimes entrevistes aquells dies, no sé si cada dia no sé si teníem 15 o 20 entrevistes amb diferents turoperadors, amb empreses tecnològiques. El primer dia, per exemple, que Fitur cada vegada hi ha més presència d'empreses tecnològiques, perquè és que és això, no? Cada vegada és més important les aplicacions, els mapes, els controls o els centres de dades, i per tant en això hi ha moltíssimes novetats en el sector, moltes, i després també vam poder participar en aquests actes que vam fer del Tour de França, evidentment, que també es va fer un acte especial del Tour de França, vam estar també en les novetats justament de Ferrocarrils de Catalunya, que també vam presentar diverses novetats que tenen a l'àmbit turístic, i també vam estar en la presentació del projecte que li van anomenar projecte Vivant, que és aquest projecte que aquí es va anomenar Silver i que el volien presentar, que l'han de presentar aquí Sitges, que de fet el anàvem a presentar, però en l'últim moment la Direcció General de Turisme ho va tindre que cancel·lar, però ajornar.
Es presentarà.
Perquè es presentarà, i van fer una presentació especial allà, que per Sitges almenys era força interessant.
S'ha parlat molt, òbviament, en el marc de Fitur, per bé que l'actualitat ho ha raconat una miqueta, de l'augment de la taxa turística, però sobretot, i ens sembla que aquesta és una de les claus en el cas de Sitges, d'aquest recàrrec municipal que podran aplicar als municipis que no siguin Barcelona. Abans només ho podia fer Barcelona, ara ho podrà fer tothom, de fins a 4 euros, però evidentment depèn de la taxa turística que s'estableixi, i serà o seran els propis ajuntaments els que tindran la capacitat de gestionar tot això. Més o menys al cap hi ha intenció de com es poden utilitzar aquests diners?
Bé, nosaltres el tema de la taxa turística municipal encara no la plantegem. O sigui, nosaltres estem esperant que es posi en marxa la taxa turística amb els canvis que fan a nivell nacional, diem, i el que fa la Generalitat, que ja l'augmentarà, que diu que es podrà dedicar també més, sobretot una part
pública,
a habitatge, importantíssim. Per tant, nosaltres, primer, que s'apliqui aquesta tarifa. Jo soc del parer que primer s'ha de veure quin resultat té això. Si realment Sitges, amb la competència, què ens passa, què no ens passa. I un cop això estigui com molt més instaurat, aleshores
ja en parlarem del recàrrec
municipal.
Pregunta, perquè quan conversàvem amb el president del Gremi d'Hostaleria de Sitges ens deia que senten poc retorn de la taxa turística. De tot allò que Sitges paga a la taxa turística, el retorn veritablement és un retorn no sé si dir si palpable, tangible.
Sí, a veure, és que la taxa turística fa bastants anys ja, jo almenys quan vaig començar, quan era regió de turisme, en aquell moment, la taxa turística s'havia de dedicar 100% a promoció turística, 100%. Llavors va haver un canvi i van dir que alguna que ja començaves a poder utilitzar aquesta taxa en altres àmbits. Però tot i així està encara com molt taxat, és a dir, això el Departament de Turisme, cada vegada que com bé sabeu, rebem la meitat de la taxa turística, el 50%, o sigui, ho recapta tot la Generalitat i llavors es torna el 50%, i aquest 50% nosaltres hem de justificar com ens el gastem.
D'acord.
Perquè és amb el que ells ens autoritzen a gastar-nos, tampoc ho pots gastar amb tot.
A grosso modo, quants diners són?
Depèn de l'any, ara no ho sé.
Però en línies generals?
Entre 250-300.000 euros, una cosa així, crec. Però clar, aleshores tu has de justificar, i hi ha coses que no t'ho deixen. Per exemple, coses molt recurrents, com neteja o així, no t'ho pots gastar en la taxa turística. Ara, amb envelliment d'algun sector, amb això sí que ho podem fer, però cada vegada nosaltres ho justifiquem, vull dir que això està taxat i està publicat, vull dir que se sap amb què es gasta la taxa turística. Ara, amb aquest canvi de que una part de la taxa turística es pot dedicar a polítiques d'habitatge, doncs evidentment que ens sembla molt positiu. Això sí.
Anem a seguir amb un llistat de temes llarg. Mercadona tancada. Mercat obert.
Sí.
Mercat obert amb aquesta licitació pendent.
Exacte.
I amb aquest període en el qual estan vivint els paradistes, a veure si obrirà més aviat Mercadona que no la licitació estarà operativa.
Mercadona, en principi, és fins al
19 de maig.
19 de maig. Exacte. I aquests sí que van per fer una empresa privada, si diu que obre el dia tal, obriran el dia tal. No, nosaltres, com bé sabeu, estem en el procés de la licitació, però també vam donar, sobretot, tranquil·litat als paradistes, que hem dit que fins que no hi hagi la nova licitació, ells estan en aquesta situació, no m'agrada dir de
interinatge,
de precari,
perquè de fet és un
interinatge. No és una pròrroga, però és un interinatge, que de moment ells poden estar i poden estar tranquils, que fins que no hi hagi la nova licitació, això no canviarà. No?
Un apunt aquí, fins a quin punt els poden trasbalsar aquestes obres, que evidentment seran importants, als baixos del mercat, que és on hi ha Mercadona.
Nosaltres esperem, i així hem parlat amb Mercadona també diverses vegades, que molestin el menys possible. De fet, a Mercadona també li interessa molestar poc, perquè tampoc li interessa que la gent perdi, no, la dinàmica d'anar al mercat, perquè ells també hauran d'obrir i també no volen perdre els seus clients. Per tant, nosaltres no, ja ens va bé, diguem, que hagi coincidit, perquè tampoc estaria bé que haguéssim adjudicat noves parades, comencessin un nou, diguem, cicle, i aleshores
trobar-se amb les obres
al Mercadona. Per tant, més val fer-ho tota la vegada. Nosaltres què farem? Justament avui tenim al migdia una trobada amb paradistes per seguir informant-los, i divendres hi ha al mateix mercat una jornada oberta per tothom per explicar doncs, el seguiment de què està passant al mercat. No?
Amb un show cooking obert.
Exacte,
també.
Exacte, una mica la licitació, què passarà. I això forma part de 12 mesos, 12 accions, és a dir, volem fer cada mes una acció precisament perquè la gent tingui en ment que el mercat està obert, que el mercat funciona, malgrat el mercat no estigui fent obres, malgrat nosaltres estiguem fent una licitació, aquí no es tanca res, i per tant, això farem aquesta actuació.
Una qüestió també per aclarir-ho, res no canviarà un cop finalitzin les obres de Mercadona, el mercat queda on està i com està, sí. I Mercadona queda on està,
exacte,
i com està.
Exacte, Mercadona no fa canvis molt interiors, diguem, no? Que ells per dinàmiques de ventes, diguem, fan algun petit canvi a l'entrada, però...
Res que faci referència a augment de superfície a un costat i a un altre, res de tot això.
Sí.
Bé, el Kansas tancat també, i amb les planxes aquestes de tan, tan boniques i sensacionals, com el Club de Mar. Bé, per tant, hem d'entendre que Costes ja té les claus del Kansas també.
Sí, les del Kansas, sí.
D'acord.
Sí, sí, sí,
per tant, Costes ja té les claus del Club de Mar, de la piscina i del Kansas.
Ah, exacte.
I queda el pícnic, diguem-ne, en aquesta mena de gàlia.
Sí, bueno, perquè el pícnic doncs, també estem parlant, i estem parlant amb ells, a veure, bueno, ells volen intentar allargar una mica, ja saben la situació, però com bé sabeu també, una altra administració que també ha demanat fa temps parlar, i precisament justament perquè jo els vaig dir, el que no volia que passés és el que ha passat, que em tanqueu el passeig amb aquestes tanques de ferro tan terribles, no? Que paisatgísticament és horrorós. Hem demanat hora diverses vegades, és veritat que ells l'excusa una mica era això, és que estem en la tramitació, de si tanquem o no tanquem. Bé, al final em van donar hora justament ara, a Fitur. I vaig dir, menys mal, no? I justament per Fitur hi havia quedat per anar parlant Costes i quan estàvem allà ho van cancel·lar perquè van cancel·lar tot.
Tots els actes, diguem-ne, vinculats amb representacions públiques.
Exacte, encara que això era una reunió de treball, però també me la van cancel·lar pel tema del dol. I justament ahir em van trucar per donar-me hora, per un altre dia, però em van donar el 17 de febrer, que jo primer vaig dir, sí, i el 17 de febrer és dimarts de Carnaval. Per tant, ara m'estan tornant a buscar una altra hora. O sigui, n'hi ha voluntat d'entesa, n'hi ha voluntat de trobar-nos perquè ho estan intentant, o sigui, jo no diré que no.
Una voluntat, en aquest cas, centrada en que l'Ajuntament pugui fer ús d'aquestes instal·lacions?
Una voluntat de reunir-nos per parlar de que l'Ajuntament vol fer ús de les instal·lacions. Jo també...
El camí de la creu.
Sí, la veritat. Jo, sobretot, el que vull és anar a queixar-me, precisament, d'aquesta situació, que estigui així tancat d'aquesta manera, i, per tant, tornar a repetir, deixeu aquest espai que l'utilitzi l'Ajuntament, que puguem fer ús per la ciutadania, deixeu-nos, sobretot, exigir que nosaltres hem de formar part o hem de veure aquest projecte que ells diuen que estan fent per tot el terreny, no? Nosaltres hem d'estar, ho hem de veure, però mentre no es fa res nosaltres hem d'utilitzar aquests espais i ja els cuidarem nosaltres, ja vetllarem per la seva seguretat i a més d'aquesta manera el podrem obrir al públic i podrà ser un espai per gaudir de tothom.
El projecte alcaldessa el redacten de Madrid o el redacten des de Costes aquí?
Jo tinc entès que el redacten de Madrid, tinc entès, però és que tampoc no ens han donat informació. Ens han dit que sí, que estaven fent aquest projecte, però nosaltres l'hem de veure. I vaig dir, home, com no hem de participar nosaltres, com a mínim veure-ho. Bé, bueno, ja, a veure què diuen.
O sigui que probablement després de Carnaval hi haurà aquesta reunió.
Sí.
Vallcarca, perquè també en el seu moment s'havia comentat que el mes de gener la Generalitat ja havia de posicionar-se més o menys sobre el seu parer respecte al projecte de Vallcarca que presenta la propietat del que són aquests terrenys de clau industrial, d'ús industrial, però, òbviament, la Generalitat també li ha de preguntar a l'Ajuntament el seu parer sobre aquest projecte.
Exacte, i ara per fi ha arribat la demanda que nosaltres fem un informe dient què pensa l'Ajuntament de Sitges sobre aquest projecte de Vallcarca. Jo el que vaig fer és que ho vaig compartir a la Junta de Portaveus, perquè entenc que això és un projecte molt gran i de molts anys i per tant afectarà altres governs i ho vaig voler compartir amb tot el consistori i així els hi vaig fer arribar per dir-los que ens agradaria en aquest informe recollir una mica, no, les diferents opinions de tot el consistori perquè sabem que són diferents i d'aquesta manera poder fer nosaltres un informe doncs, que sigui més global i més de consens, no? I aquest informe encara evidentment ho estem tramitant.
Els inputs inicials que veu rebre per part dels diferents representants, portaveus?
Bé, o sigui, és que ja és bastant de rebut, no? Que hi ha opinions molt diverses, no? Com per exemple de Guanyem, evidentment, que no té res a veure amb el que pot pensar el Partit Popular, o ja no direm el de Vox, o de Junts. Vull dir, depèn, en general...
És a dir, hi ha opinions majoritàriament favorables, algunes obertament en contra.
Exacte, i després hi ha opinions que...
amb matisos.
Amb matisos, exacte, que pots defendre, pots defensar el tema de l'activitat econòmica, però pots posar molt en dubte el tema de l'habitatge, o depèn de com estigui.
I el crec govern que la Generalitat... El govern també està en aquest matís, potser en el matís també, de l'habitatge?
Sí, potser també, perquè també fa uns anys, com bé recordeu, ells van fer un pla de... el PEDUS, que es diu, que és el pla de contenció urbanística, no? en la zona costera, i clar, aquí suposo que ho han de remirar molt, perquè si han dit en molts llocs que no es pot construir, el Vallcarca evidentment està en una zona molt a la costa.
L'Ajuntament ha pogut tenir algun input de la conselleria sobre quin pot ser el posicionament de la Generalitat a l'entorn d'aquest projecte?
No, ara no, encara no. La veritat és que això va arribar fa molt pocs dies i ara ja ens hem vist envoltats amb tot això de Rodalies i no hem pogut parlar més, no?
Però en el sentit, mal que fos per telèfon, allò de dir, escolta, ens sembla bé, ens sembla malament, ens sembla mitges, no.
De moment no.
De moment no. I per tant, l'Ajuntament en aquest informe que ha d'enviar ha de fer un posicionament què? De govern, d'ajuntament, a la seva col·lectivitat?
A mi m'agradaria, evidentment, el govern som nosaltres i som qui executem i qui estem governant, però com he dit, és un tema tan de futur que a mi m'agradaria que hi hagués com a menys una visió molt global i de consens. I la Generalitat penso que també ho vol així. Per això ens pregunta la nostra opinió, perquè tampoc vol tirar endavant si després aquí el municipi no li segueix. No? Uh-huh. Per tant, jo crec que ells també ens demanen que volen saber la globalitat o el consens, a veure... en la majoria que n'opina.
Hi ha alguna intenció, com en el seu moment es va manifestar, de donar-ho a conèixer a la ciutadania?
Sí, a mi m'agradaria, la veritat és que sí, que a mi m'agradaria que això es pogués donar a conèixer. Ens costa, és veritat, al final com vam fer el pla director aquest de la Generalitat, per això ens vam aturar una mica, però nosaltres sí que la nostra intenció, quan sigui més, més transparent, sobretot, i que tothom conegui tot, jo penso que és important. No?
En perquè... allò bàsic, el projecte no deu haver canviat massa respecte al que es va conèixer al principi?
Sí, respecte al que es va conèixer més al final, diguem, eh? Perquè sí que jo, clar, que ja fa temps que en parlem, sí que ha anat canviant, però amb allò bàsic de continuar en l'àmbit del tema audiovisual, sector econòmic, tot això, en principi, seguia sent el mateix. Però sí que a mi m'agradaria que fos això, que fos transparent, que fos obert, que ho pogués veure tothom, que tothom pogués opinar. Crec que això... millorarà molt també el projecte. No?
Per tant, l'únic que fa arrufar el nas és el plantejament urbanístic que es pugui fer?
Sí, segurament. En general, això és el que sempre
urbanístic
fa
en el sentit immobiliari, de per on pot anar tot això. Club Natació, què més se sap sobre els socis i la compra del club o la venda de les instal·lacions del club?
Bé, del Club Natació segueix endavant, ja s'ha fet el pagament de la fiança, per tant això ja tira endavant i ara el proper pas, diguem, serà fer la liquidació final del consorci, perquè ells han fet ja la fiança i per tant després ja han de fer la compra final. Sabem que el comprador ha estat parlant amb el nou amb el nou club també de...
El Club Esportiu Aquàtic Sitges.
Exacte, el Club Esportiu Aquàtic. I per tant, de moment per això, el Club Esportiu Aquàtic segueix a la piscina municipal i jo sé que també parlen contínuament amb esports per veure de quina manera ells allà de moment poden continuar i poden fer, evidentment, poden seguir entrenant a la piscina municipal.
Per tant, entenc que difícilment podran entrenar a l'antiga piscina del Club Natació per aquell assumpte del gas que estava per donar.
Bé,
i tota aquella
jo el que veig és que amb el comprador n'hi ha molta voluntat que el Club Aquàtic vagi allà, però també és veritat que tothom és conscient que s'han de fer obres i que és un equipament que necessita moltes millores. Per tant, què fem nosaltres? Sobretot ara, garantir que els nedadors puguin nedar a la piscina municipal i puguin fer-ho el millor possible, és a dir, que tinguin el màxim d'hores, el màxim dels requeriments que necessiten. Nosaltres el que els hem de donar és la sortida aquesta.
De moment us està agradant l'actitud del comprador?
Sí, de moment sí.
Anem per la municipalització de les llars d'infants, perquè el ple municipal demà portarà, hi haurà sobre la taula l'informe de la comissió tècnica, que ve a dir, bàsicament, que entén que seria bo municipalitzar les llars d'infants per un assumpte fonamentalment de gestió, de control, però que no es donen les circumstàncies perquè això sigui possible, sobretot perquè des del punt de vista econòmic no hi ha una capacitat, o l'Ajuntament no té capacitat per assumir la municipalització d'aquests equipaments. És així?
Sí, una mica les conclusions d'aquesta comissió venen a dir això. Nosaltres com a govern seguim defensant que volem unes escoles, les llars d'infants, que siguin municipals, perquè entenem, no posem només l'enfoc, diguem, amb l'àmbit econòmic, sinó en el servei. I entenem que un servei municipal, doncs, nosaltres creiem que seria millor, que estaria més garantit que a través, com qualsevol altre servei públic, no?
I sembla que la comissió està d'acord amb un plantejament
així. Sí, en general, exacte, la comissió estava d'acord, però és veritat que els informes, sobretot en l'àmbit econòmic, doncs, ens diuen que ara no és el moment i que ara no es pot portar a terme. Però això no vol dir que nosaltres tirem la tovallola, no? Per això sempre diguem no, nosaltres ho seguirem intentant, ho seguirem provant, de quina manera podem arribar a municipalitzar les llars d'infants. Què fem mentrestant?
Ho diu bàsicament, alcaldessa, perquè la, diguem-ne, la incorporació de la plantilla de les llars d'infants, diguem-ne, a dins la plantilla de l'Ajuntament suposaria una despesa que la casa no pot assumir o que entraria dins, diguem-ne, com ho diríem, no diré de la contradicció, però que saltaria els límits de la despesa que pot fer l'Ajuntament per algun d'allò?
Sí, i el que passa és que hi ha empreses, que les empreses que es dediquen a això, que moltes vegades fan ofertes més baixes, diguem, del que nosaltres ens costaria. I una mica intervenció et diu, home, si això un servei extern ho fa més econòmic, no estàs utilitzant bé.
Vaja, ja hi som.
Però, exacte, d'acord, d'acord. Dic, la part econòmica no és sempre...
Quan una empresa externa ho fa així, precisament, moltes vegades per aconseguir
exacte,
la licitació.
Llavors,
no?
Nosaltres és aquí on t'incidim i diguem, home, potser ho està fent, però nosaltres valorem molt més l'activitat educativa, valorem molt més altres aspectes.
Per
no?
tant, diguem-ne que l'única manera ara per ara, no dic de convèncer els tècnics, sinó de tirar endavant, és que les properes licitacions o que les properes condicions que es posin a les llars d'infants tinguin en consideració moltes de les demandes que des del punt de vista de l'Ajuntament, diguem-ne, que es tindrien en compte si hi hagués una municipalització.
I així ho hem fet. O sigui, de fet, amb la nova licitació hem posat, sobretot, millorar molt les condicions laborals, no? Des de fer equiparaments salarials, que era una reivindicació que feia molts anys que feien elles, a posar suport també... Però clar, no ho aconseguim tot. També, paral·lelament, penso que elles també han millorat en el seu sector, el seu conveni. El que sí apretarem nosaltres és amb la licitació de millorar molt aquest servei. I de fet, d'aquesta manera és el que dius tu. S'aproparà molt més a el que seria si les municipalitzéssim nosaltres.
La qüestió seria, si la feina era que una empresa... diguem-ne, aconseguís la licitació, perquè en la darrera licitació la feina va ser que s'aconseguís, si la licitació presenta unes condicions més dures, costarà més trobar una empresa que assumeixi...
Bueno, nosaltres estem treballant perquè sigui possible. Jo crec que no, que també hi ha empreses que també ho veuen, que poden millorar molt les condicions del servei de les llars d'infants. No
ens movem de l'apassionant món de les licitacions, perquè després de la de la neteja, què ha passat amb la licitació del servei d'atenció domiciliària?
El servei d'atenció domiciliària, real que ha passat, que pot passar
que anava a dir, estan coincidint totes aquí.
Passa més que les licitacions... hi havia una empresa que és la que portava el servei, que es va presentar en la nova licitació i resulta que no va guanyar una altra, llavors aquesta empresa va fer un recurs perquè no estava d'acord. Això ho fan contínuament les empreses, no? Com ha passat amb les empreses de neteja, com ha passat amb les empreses d'autobusos, i ells van fer aquest recurs, i llavors això va al Tribunal de Contractació, i el Tribunal de Contractació eren temes molt tècnics, de les hores del fisioterapeuta, de les hores molt tècnics, però el Tribunal de Contractació li ha donat la raó i li ha dit, doncs bé, no és que tingui que agafar-ho ella, és que diu, torna a fer la licitació. O sigui, han de tornar canviant aquests punts d'unes hores d'un fisioterapeuta, en fi, unes coses molt tècniques, tornarà a sortir la licitació.
El servei continua funcionant?
El servei està garantit absolutament, la partida pressupostària, el servei segueix funcionant, a més és que és un servei molt ben valorat per la ciutadania, no? Per tant, nosaltres és un dels serveis que n'estem més satisfetes, perquè la veritat és que funciona molt bé, i l'important era que ara es garantís i que això són temes administratius, interns i tècnics que no haurien d'afectar en absolut amb l'assistència a les persones, que és el que ens importa.
Pot donar una imatge, això? És clar, és que dues licitacions així, bum, en salta una, en salta l'altra, no sé què...
Jo et diria que és una cosa, malauradament, que cada vegada és més comuna i que precisament s'ha fet saber també a la Generalitat. De fet, va sortir aquest tema amb penso que era amb la consellera de Territori, amb una amb un espai, on jo no hi era, hi havia altres regidors, i ho van dir que el tema aquest de que sigui tan fàcil presentar recursos quan és amb serveis moltes vegades molt bàsics o molt importants per una administració, s'hauria de vetllar, i precisament ells també es van queixar, la Generalitat va dir que sí, que estan de recursos perquè és gratuït fer un recurs d'aquest tipus. Llavors totes les empreses fan recursos, diuen, jo per si de cas faig un recurs, que mira, si sona la flauta, potser això ho aconseguiré. Això que sigui en el marc general de funcionament, doncs molt bé, dona moltes garanties jurídiques i pot estar molt bé, però clar, amb aquests serveis com el servei de neteja, el de l'autobús, el del servei d'assistència, si contínuament hi ha recursos, això paralitzen moltíssim l'administració, això fan que la burocràcia sigui tan lenta, però tot això al final és per garanties jurídiques, que està molt bé, hi ha garantia, tothom pot fer el recurs que vulgui, però clar, hi ha segons quins serveis, doncs potser s'haurien de posar, no?, alguns topalls o algunes mesures que no paralitzessin tot.
Demà es parlarà de llicències d'obres en el ple municipal, però es parlarà en un registre, una moratòria de llicències per fer determinats...
Perdona una cosa, és que no vull deixar-me. No. D'això que has dit dels recursos, també que sapigueu que hi ha altres recursos i que ens han donat la raó. Ho dic perquè només surten...
Fa bé de dir-ho.
Perquè ara m'he recordat,
per exemple,
de dos o tres que en teníem.
Ara anava a dir jo per 25 cèntimos d'euro.
Per exemple, el servei d'intel·ligència dels aparcaments, no sé què, també van fer un recurs...
I ha donat la raó a l'Ajuntament.
Que més d'una vegada ens donen la raó.
No, si us agraeixo, si s'ha de fer contrapès, es fa contrapès.
N'hi ha molts, és veritat. D'acord.
També hi ha molts recursos que l'Ajuntament guanya.
Que també guanya.
Dèiem, demà es posarà sobre la taula una moratòria de llicències que fan referència a aquells terrenys de Sitges que tenen una clau mixta entre clau hotelera i altres usos. Perquè aquí s'està, diguem-ne, s'estan... utilitzant algunes estratègies que l'Ajuntament creuen que perverteixen el sentit final de la clau d'aquests terrenys del Pla General. Com s'explica això?
Això, una mica per tranquil·litzar a tothom, això és una suspensió de llicències. Suspensió vol dir que aturem durant un any de donar un tipus de llicències, perquè no són totes, un tipus de llicències en l'àmbit turístic per regular bé, perquè precisament nosaltres venim d'un pla general d'un POM molt antic, del 2006. S'han anat fent moltes modificacions, però hi ha aspectes, diguem, que no quadren actualment amb el POM que tenim nosaltres. I nosaltres tenim algunes classificacions urbanístiques que són hoteleres 100%, i aquí no hi ha cap problema, tothom podrà vindre i posar un hotel, cap problema.
Perquè tothom ens entengui, alcaldessa, classificació urbanística en un terreny amb una classificació urbanística determinada només s'hi pot fer un determinat hi ha tipus d'equipament.
I si vens allà i vols fer un hotel, no tindràs cap problema.
Cap problema.
Ara bé, hi ha algunes classificacions, com tu deies bé, no?, que són mixtes, que pots fer residencial, però també pots fer hotel, i aquí nosaltres ens trobem amb molta inseguretat jurídica, també pel promotor que vol venir. I això és el que aturem un moment per nosaltres mirar bé i sobretot donar aquesta seguretat jurídica de com es pot fer, i sobretot perquè l'habitatge ha de ser per la gent que viu.
És a dir, promotors que, per exemple, diuen que faran un hotel i un cop ha començat tot plegat, aleshores volen canviar l'ús d'això i que aquest hotel es converteixi en residència, residència amb habitacions d'hotel que no tenen, diguem-ne, les característiques d'un pis.
I ho acaben venent i et diuen no, per invertir. Pisos per invertir. I llavors dius, però això no vas dir que era un hotel? No, però jo he canviat perquè com és mixta i puc ser hotel o puc ser... I aleshores I no has fet les sessions que has de fer nosaltres per fer un pis per viure, has de tenir un mínim d'uns metres quadrats.
És el que anava a dir. Aleshores acaba sent un pis per invertir que hagués estat una habitació d'hotel on s'hi ha ficat un microones o s'hi ha ficat el que sigui.
Exacte.
D'acord.
Fins i tot ens hem arribat a veure habitatges amb una cuina a compartir entre no sé quants habitatges.
D'acord.
Clar, són situacions molt
estranyes. I per tant, qui ha començat construint un hotel no havia de cedir el 10% d'aprofitament d'un terreny per ús públic.
Es beneficien
de no haver de fer la sessió.
De les sessions, de les no sessions que té una activitat econòmica, que en canvi una residencial sí que té. Per tant, aquí és això, també crea molta inseguretat, això per tothom, també per la gent que vol fer activitat econòmica. Per tant, nosaltres anem, fem una suspensió, anem a revisar-ho bé, anem a veure què necessita Sitges i sobretot el que és residencial, que és habitatge, l'habitatge ha de ser per viure-hi, i a més amb la necessitat imperiosa que tenim d'habitatge. I el que sigui activitat econòmica i sigui turística ha de ser de qualitat. No podem deixar també que es facin, a vegades et diuen, no, no, és que serà un hotelet d'una estrella, clar, és que no pot ser més perquè no tens ni sales, ni tens menjador, ni tens... Això també fa mal al turisme, diguem, no? Perquè permetem que es facin equipaments estranys, diguem, que no és la qualitat turística que nosaltres tant hem defensat durant tants anys.
Creieu que pot tenir suport aquesta mesura? Quan parlàvem amb Òscar Estover la setmana passada, inicialment semblava d'acord amb aquest plantejament?
Sí, nosaltres jo vaig enviar un correu precisament al president del gremi per advertir-li, mira, anem a fer això, i també per donar-li tranquil·litat de que això és una suspensió molt urbanística, sobretot, no és res, no anem contra el turisme ni molt menys, no? És una suspensió urbanística per garantir la seguretat jurídica i també per garantir que els habitatges siguin per viure-hi i que els equipaments turístics siguin amb qualitat turística, com nosaltres sempre hem defensat.
I per tant aquesta suspensió no té res a veure amb tots aquells hotels que es vulguin fer en terrenys de clau hotelera, únicament.
No, tampoc, exacte.
I ja està.
No té res a veure la clau hotelera, que és la clau 13, famosa, a vegades,
sí.
Aquí cap problema. Si ara demà ve un Hilton i us vol posar,
que s'hi posi.
No tenen cap problema.
Voleu dir que Sitges, per molt que s'hi esforci, pot arribar a ser un Nova York, un Tòquio? Perquè veu posar uns exemples en el vostre post.
Home, és que em fa por, sí? És que em fa por. Hi ha alguns carrers al centre de Sitges que gairebé tot el carrer són, no sé si hotel boutique, apartaments i tal. I tu també ho coneixes bé, Vicenç, edificis on vivien tres famílies, típic, que vivia l'avi, la tieta els altres, i vivien tres famílies, i ara allà, en lloc d'haver-hi tres pisos, ara igual hi ha 10. I dius, home, com pot ser això? A veure, doncs perquè són habitatges, infrahabitatges, molt petits, de 20 i pico metres quadrats, i això no pot ser.
Entenc, per tant, que aquesta moratòria pot afectar a reformes d'habitatges existents, també?
Això sí, que ho han demanat, amb zones molt cèntriques de la població. És que ens està passant, l'altre dia m'ho contava, ens està passant una mica al revés. O sigui, a les zones com la Plana,
sí,
diguem...
a les zones d'expansió.
D'expansió, on podrien anar grans hotels o hotels, allà s'està fent vivenda, i en canvi al centre de Sitges, on hauria de ser habitatge residencial per la gent, s'estan convertint en hotelets, en apartaments...
Està passant com a Barcelona, en aquest sentit?
Sí, i això no pot ser, això ho hem d'aturar, hem de fer la suspensió aquesta per un moment, repensar, i què fem? De fet, les suspensions són això. Tu al cap d'un any has de dir alguna cosa. No pots dir, bueno, això es quedarà per sempre.
No pot ser sí ni dir, això.
Exacte.
Hi ha d'haver un final.
Sí,
eh?
Sí. Com...
Hi haurà pressupost aquest 2026?
Home, esperem que sí. Nosaltres estem fent tot el màxim possible, de la mà del regidor Albert Oliver.
Ho dic perquè s'acaba el mes aquesta setmana.
Sí. Nosaltres, en acabar el mes, volem saber si podem, al febrer, fer un ple extraordinari per portar un pressupost. S'ha pogut parlar en gairebé tots els partits polítics, diguem-ne, i n'hi ha bones, i n'hi ha propostes, i tothom, jo penso que aquesta vegada tothom s'hi ha posat almenys per proposar, no? I crec que esperem que sí.
Apuntem dues coses més. La setmana que ve es presentaran les obres del campanar?
La setmana que ve, sí, això nosaltres el que hem fet, com bé sabeu, les obres del campanar, ho tenia aquí anotat perquè no vull equivocar-me, començaran el 19 de febrer. No?
L'endemà de dimecres de cendre.
I amb l'objectiu d'acabar abans de Festa Major. Això és el que hem fet. I el que hem preparat és un conveni que s'haurà d'aprovar per la Junta de Govern. Bàsicament fem un conveni perquè s'ha de demanar una subvenció a través de la Diputació, i com bé sabeu, la Diputació només ho fa a través de municipis, no ho pot demanar directament, i per tant, per això s'ha fet un conveni, i farem una campanya de comunicació on, entre d'altres, es posarà una lona a la Bastida amb la imatge, no, del campanar, es farà una roda de premsa, en principi, sí, el 3 de febrer al Mercat Vell,
o sigui,
amb una
sessió
informativa i amb una exposició. Nosaltres el que volem... també una mica perquè la gent, perquè hi ha gent que m'ha dit, home, però canviaran i els colors, i en fi, això també serà... Volem que... El que és molt important...
Fem el campanar de Reus.
El que és molt important és que és una obra que s'ha de fer, perquè ara és d'emergència. Vull dir, és que ara s'ha de fer sí o sí. No, no hi ha... I al final, mira, Carnaval, Festa Major, és que s'ha de fer i punt. Ara intentarem doncs, que ens molesti el menys possible i sobretot que tothom sàpiga bé què s'està fent, com es farà.
Entenc, alcaldessa, el titular de l'obra és el bisbat.
Sí?
Perquè l'església és del bisbat.
Ah, el titular,
el titular de l'obra és el bisbat.
Sí, sí, sí.
És a dir, l'Ajuntament, òbviament, aquí té
evidentment,
la...
Evidentment, però fem aquest conveni, sobretot, perquè, clar, ens volem coordinar i volem estar nosaltres a sobre, també, fent seguiment d'aquesta obra.
I una més, que no sé si l'alcaldessa pot respondre o no, ahir saludàvem el president del Retiro, un Franxo Núñez, el Retiro que ho té tot a punt, però encara no pot rebre la visita de la ECA, per poder tenir, òbviament, tot a punt perquè l'Ajuntament li pugui atorgar la llicència. Amb tot el Saló Teatre gairebé fet, l'Ajuntament podria donar un permís específic al Retiro per poder fer exclusivament les xatonades de Dijous Gras i Dimecres?
A veure, nosaltres tant de bo, tant de bo es pogués fer, la veritat, perquè ja tenim moltes ganes de que les xatonades pugui fer el Saló Retiro. La veritat és que això depèn d'activitats i clar, depèn de molts temes que jo tampoc ara exactament no sé ni com estan, no? Com el tema dels bombers, el tema de les sortides d'emergència, tots aquests temes. Si amb uns mínims, jo el que sí diria és que nosaltres traslladem que amb el mínim que ja es pugui obrir que puguin donar el permís, la veritat. Que no anem a màxims, perquè a màxims no ens costarà més. Per tant, si hi ha un mínim on ja es pot fer l'activitat, doncs per nosaltres, evidentment, ens alegraria moltíssim.
11:33, hem començat amb Rodalies i hem acabat el Retiro, unes quantes voltes de campana pel mig. A veure si tot es posa una miqueta millor. Alcaldessa, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon dia.